Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Carme Clèries. Ha dimitit el líder del PSOE a Madrid, Juan Lobato, per la polèmica amb els correus que incriminen la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Lobato resistia plegar tot i la pressió de la Moncloa i dels dirigents del partit i ara diu que se'n va per frenar l'enfrontament i la divisió que ha generat dins la formació. Madrid, Paula Brujats.
Fons del govern espanyol neguen haver-lo pressionat des de la Moncloa i diuen que Juan Lobato ha vist que s'havia quedat sol i sense suport dins el partit després de la seva maniobra de portar a la notaria uns missatges que li venien del ministeri d'Òscar López i que ha posat la Moncloa al focus de la filtració dels correus que incriminen la parella d'Ayuso. Lobato diu en una carta que s'aparta per no fer més mal al partit i per acabar amb l'enfrontament que ha generat. Se'n va abans que arrenqui el Congrés Federal del PSOE demà passat a Sevilla i el mateix dia que està citat a declarar com a testimoni davant del jutge del Suprem que investiga el fiscal general per la filtració del correu de la parella d'Ayuso.
Més notícies amb la Maria Costa.
Fa només uns minuts s'ha fet públic que una jutge de Badajoz cita com a investigat el germà del president del govern espanyol, David Sánchez. La magistrada ha pres la decisió després d'un informe de la Guàrdia Civil que apunta a un possible delicte contra l'administració pública en la contractació de Sánchez per la Diputació de Badajoz. Segons la interlocutòria, les declaracions patrimonials no revelen que tingui els 1,4 milions d'euros en accions que se li atribuïen. David Sánchez declararà el 9 de gener.
L'Autoritat Catalana de la Competència prepara un informe sobre l'OPA del BBVA al Banc Sabadell que entregarà a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Ho ha anunciat la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero. El govern està en contra d'aquesta OPA perquè considera que té uns riscos elevats a Catalunya, entre els quals hi ha la pèrdua d'oficines i més dificultat d'accés al finançament per part de les famílies, empreses i, sobretot, de les pimes, a més de l'encariment del finançament.
Barcelona tindrà 5 centres d'atenció primària nous o ampliats perquè hi ha equipaments actuals que s'han quedat petits. Ho han acordat l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat amb l'objectiu de començar els tràmits a partir de l'any que ve. En alguns casos, com el del Cap Drassanes, a Ciutat Vella, l'edifici s'ampliarà 1.000 metres quadrats. En d'altres, com és el cas del Cap del Casc Antic, també a Ciutat Vella se'n farà un de nou a la Ronda de Sant Pere en un edifici de la Seguretat Social. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera de Salut, Olga Pané, asseguren que són equipaments molt necessaris.
Estem davant d'un salt històric en matèria de millora de l'atenció primària a la ciutat de Barcelona. Tant pel que fa a la construcció de nous equipaments com a l'ampliació i la renovació de molts d'aquests equipaments.
El que fem és millorar aquest espai pels professionals, pels ciutadans i, sobretot, donar-hi cabuda a activitats que han d'anar més integrades.
Les ampliacions i els nous equipaments beneficiaran 140.000 veïns de la ciutat.
Nova advertència de Mèxic als Estats Units respecte a les tarifes del 25% que Donald Trump vol imposar productes mexicans i canadencs quan torni a la Casa Blanca. El ministre d'Economia mexicà, Marcelo Ebrard, adverteix de les enormes conseqüències que tindrà pels nord-americans a aprovar la mesura.
Pensamos que al final estos impuestos van a afectar al consumidor en los Estados Unidos, pero también a las empresas, y se perderían alrededor de 400.000 empleos en Estados Unidos. Por eso decimos, es un tiro en el pie.
La família del periodista i polític Antoni Rovira i Virgili cedeix els drets d'autor a la universitat que porta el seu nom. Part de la documentació que conserva el centre universitari va ser retinguda durant dècades a l'Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola a Salamanca. Tarragona, Ricard Buigues.
Bona tarda. La besneta de Rovira i Virgili, Maria Calvet, ha dit que l'acord és la continuïtat de la tasca que va iniciar la seva àvia.
La meva àvia, estic segura que estaria molt, molt agraïda perquè el seu objectiu de la vida va ser molt que les persones que es van exiliar poguessin tenir un testimoni, no?
La URB ja ha digitalitzat una cinquantena d'obres i continuarà treballant per universalitzar l'accés a l'obra de l'intel·lectual català. Ricard Buigues, Catalunya Ràdio, Tarragona.
A als esports, Sònia Olear, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El Girona juga a 3:15 al camp del Schumgras austríac amb l'alta d'Abel Ruiz i les baixes d'Arnau, Porto i Ángel. També avui a la Champions el Madrid visita el Liverpool a les 9 del vespre. El jugador del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat avui amb normalitat i s'espera que entri a la convocatòria pel partit de dissabte a Montjuïc amb les Palmes. A la segona ronda de la Copa Masculina de Futbol, avui s'ha fet el sorteig. El Girona jugarà al camp del Logroñés, Barbastre Espanyol, Europa Les Palmes, Olot Sevilla, Sant Andreu Betis i Nàstic Osca pel que fa als equips catalans. En bàsquet a 9:15, Uni Girona Peig d'Hongria, última jornada de la fase de grups de l'Eurocopa Femenina. La Lliga de Campions d'handbol. El Barça visita avui la pista del Magdeburg, Alemanya, 9:15, i a la Copa de Futbol Sala, Ocharta B, Indústria Santa Coloma, a les 8.
Fins aquí les notícies.
Nights in white satin. És de nit quan s'escolta més endins. Però per què?
Perquè la nit és com més vestit. Sí, 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 sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Hola, vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit i de 12 a 2 quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0. De diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
Passen 6 minuts de les 4 i aquí comença la tarda de Catalunya Ràdio.
Caprabo us ofereix cada dia la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Bona tarda, família. Avui som dimecres 27 de novembre, i si és dimecres vol dir que fem la sobretaula, en teoria amb els carquinyolis habituals, Biel Duran i Estel Soler, però s'han posat malalts. Carlos Barebre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
S'han posat malalts a la vegada. Mira què t'he dit, no ho diguem, ja ho diem.
5 minuts, el missatge de l'Unió de l'altre, han passat 5 minuts que l'han enviat, eh?
Ahà, malalts. No fotem, que hi ha un dels dos que té parella. Així que hem convocat els carquinyolis substituts. Malcom Otero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Repetiràs divendres. Que tu passes bé a la ràdio, eh?
No, és que, mira, arribes aquí, hi ha unes galetes d'aquestes Virgínia, i què més vols?
Ah, és que et poso brana, et donem cafè, bona companyia...
Que són droja.
Són droja, eh?
Droja, eh?
Són droja, no en el Colacao, però són droja. I com sempre que la necessitem, sempre, Raudi Veloz, com deien aquells, ha agafat el cotxe i ha derrapat i ha vingut fins aquí la nostra pubilla més estimada. Estic parlant de Brigitte Lamour.
Soc la crítica de Marieta. Grateu aquest tipus de picardia. I amb el mateix soldat, si no hi hagués anat, jo encara tornaria a anar a la Font del Gat.
Bona tarda, rellullers.
Ai, Brigitte Lamour, que el xofer ha hagut de fer mitja volta, que marxaves cap a l'Hospitalet de l'Infant.
Sí, nena, ja estava allà, i el xofer, l'Ernesto, dic, Ernesto, diu, tu sueldo es en bruto? Diu, no, és en neto. Dic, en neto, tu sueldo es en bruto? I així, tornant.
Carquinyolis a la producció, la Dula Joanola, i avui a la peixera en David Bueno, i les ratafies en control, al control, en Sam Silva i en Fran López. Sentim la Julieta, perquè Figaflau, Julieta i la Fúmiga són els primers grups confirmats pel Canet Rock 2025. I
I sobre la Julieta, aquí els carquinyolis habituals, la nostra Julieta particular. Esther Vallès, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El nostre Otelo particular, Fran Domènech, bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Tot bé, vosaltres?
Molt bé, esplèndidament.
Home, jo, de moment, tot bé, estic entre les dues persones que endrapen més de tot el
programa. No, és que si no separis les mans del cos, perquè si t'equivoques, comences pels dits. Comença pels dits.
Serà un cal d'engrunes, això, avui.
Ara que parla l'Esther, parla d'endrapar, dir que els oients que guanyen els premis ens ho diuen i ens ho expliquen també. Per exemple, l'Elisenda ens ha enviat una foto amb el pack de galetes virgínies que ha guanyat i diu molt bones les virgínies. I la Roser diu, corroboro que les galetes virgínies són molt bones.
És que ara ho dèiem amb en Malcolm, eh? Són bones, eh?
Són bones, bones.
És que el coco és coco i la xocolata negra és xocolata negra.
I hi ha aquelles que posa, diu, avena sin azúcar, és a dir, cibada sense sucre. Allò és...
I no se t'enganxa amb la pagada, nena.
Mare de Déu.
Boníssimes. Jo estic explicant coses perquè així més trigues a presentar Carlos Balaibar. També, deixa'm dir-te...
No, però si l'he presentat abans.
Sí, però s'ha presentat com a Julieta i Otelo.
I Otelo. Tu el King Lear.
Bueno, no, jo hauria de ser jo Malcolm Otelo.
És veritat, és veritat, és veritat.
No, dir-te que en el capítol d'intendència el pin que vas demanar la setmana passada de TV3, el Xavi ens acaba d'escriure i ens ha ensenyat ja el sobre i dient-nos que el pin està de camí de Catalunya. Bravo!
Un programa perquè ens regalin coses.
Ara. No, però ja sabeu que jo vull els pins dels anys 80 de la Tele3 i de la Catalunya Ràdio, els vull guardar. Si en teniu, 607-070901, bé, el de la tele ja el tinc, el Xavi me l'envia, eh?
Sí, i diu, cuida'l bé, que porta amb mi aquest pin, diu el Xavi, des de 1992.
És que aquest senyor és col·leccionista i d'aquí a 3 setmanes et reformaràs l'habitació que tens a aquella casa i ja no trobaràs res.
Que no, que jo hi ha coses que les guardo amb molt d'estima. Per favor, Xavi, t'ho prometo, em sap greu que no vingui en Xavi per fer l'entrega oficial i donar-li alguna cosa d'intercanvi. Regalem-li unes galetes virgínies, almenys, al Xavi.
Un pin d'un centímetre quadrat.
Va, per favor, passa-li al David Bueno. A tot això, sapigueu que línies obertes amb Fran Domènech sempre controlen el nostre WhatsApp. Us el podeu guardar. Guardeu-lo com a Tarda Catalunya Ràdio o com a Fran Domènech Tarda Catalunya Ràdio, el que vulgueu. El 607-070901. 607-070901. Carlos Balaibar, a veure, què m'expliques?
No, és que m'estic fent un tema a sobre, però l'has posat a les 5. No puc evitar treure-la ara, m'és igual.
Ho has de dir.
Sí, el tema Guardiola.
És que és transversal, a més, aquest tema, eh? Sí. M'ha arribat per diferents xats.
Guardiola esgarrapant-se tot ell després que li empatessin un partit que tenia guanyat, vale? Per si no heu estat al cas, vale? Us explico una mica. Guardiola va aparèixer ahir en roda de premsa amb esgarrapades a la calva, sabia com rascat, i al nas directament hi ha una ferida.
Sembla una ferida de gat, d'entrada.
Sí. El cas és que, per posar context, el seu equip, el City, anava guanyant 3-0 i els últims 10 minuts li van empatar el partit i venia de perdre 5 partits seguits, no? Guardiola, a la roda de premsa, quan li pregunten, diu això.
Hola, Pep. Perdona que me'n vagi de tema, però tens un tall i sembla que alguns més.
Amb el meu dit, aquí, amb l'ungle. Em volia fer mal, sí. Bona nit.
Tot anirà bé.
Tot anirà bé. Amb un somriure una mica estrany, diu
I
això, no?
Em volia fer mal.
No, s'aixequi i se'n va, exacte. Jo el que no vull és frivolitzar amb el tema de les autolesions i, de fet, el propi Guardiola s'ha disculpat en un comunicat, vale?
Un comunicat que he de dir, a nivell de comunicació, em sembla excel·lent.
Sí, perquè a més és un comunicat que diu que em sap greu, no vull parlar de la gent que té problemes de salut mental, i sé que molta gent està lluitant amb el tema de les autolesions dia a dia, i si teniu algun problema amb això, doncs dirigiu-vos aquest telèfon i ofereix un telèfon allà, no? Però sí que m'agradaria posar sobre la taula el model de lideratge de Guardiola. El model d'èxit, perquè sabem d'ell que és un tio obsessiu amb la feina, que et truca a casa per saber si estàs dormint les hores que has de dormir, que et controla l'últim gram de greix que menges. Jo crec que a cap jefe li toleraríem el que fa Guardiola als seus jugadors. També és veritat que els seus jugadors són mocosos multimilionaris. Que juguen durant 10 anys i ja està. Però és realment un model de lideratge que als anys... Per exemple, hi havia el mític entrenador del waterpolo espanyol, aquell home que va acabar amb l'equip de les Olimpiades del 92 espanyols fet pols perquè els perseguia i els matxacava. I en canvi és un model de lideratge que sembla que es va perllongant. No?
Però jo crec que és diferent, eh?
Jo crec que estàs exagerant una mica aquesta part de Guardiola. Aviam, va tenir de jugador a Gerard Piqué.
Vull dir,
tampoc era tan dur, eh? Tampoc era tan dur.
En tot cas, t'agafo el guant i a les 5 parlarem amb la nostra psicòloga, l'Helena Puig-Guitart, perquè ens expliqui aquestes rascades, ja no el cas concret de Guardiola, però sí que se'l veu un Guardiola com fora d'estí, una mica desesperat per la situació, i deduïm, nosaltres diferenciem que és perquè té una personalitat ultraestricta amb ell mateix i és una persona molt perfeccionista. Per tant, parlarem amb l'Helena Puig-Guitart si això es pot veure en les persones perfeccionistes doncs, que arribin fins i tot a aquest punt de desesperació. Fran Domènech.
És de debò l'autolesió?
Com?
És de debò l'autolesió?
Es va fer mal.
No ho sabem, no ho sabem.
Les esgarrapades les ha fet ell perquè ho ha admès. Una altra cosa és que sigui accidental o no.
Si tu li veus la calva... És allò que estàs desesperat i et rasques el cap i depèn de com portis les ungles et pots rascar la calva. Jo tinc cabell, però ell potser no.
La força, perquè és un superhome.
Que sí, vestit d'Antoni Miró.
Va ser aquest entrenador que deia el Baraíbar de la selecció espanyola de waterpolo de 1992, era Dragan Matutinovic. Ha fet diversos jugadors han recordat i confirmat que les seves tècniques de pressió no els hi van funcionar.
I que aquesta història que explica queda recollida a la pel·lícula 42 segundos.
Sí, exacte. Nena, quina angoixa de
pel·lícula, i també teniu un documental que narra els fets. Fran Domènech, a veure, què ens portes?
Home, doncs jo vinc a rememorar un moment d'història de la ràdio catalana. Anem a posar-nos en context. Fa uns dies que vam sentir en aquest programa el president del Parlament, Josep Rull, explicant quin era el protocol de la Cambra Catalana en matèria de Nadal. Es debatia si es faria cagar el tió o si es posaria pessebre. En aquell context, doncs, va fer servir una expressió que a nosaltres ens va cridar l'atenció.
Nosaltres farem tió amb cara, amb barretina i un tió. I això és el que hem d'acabar de determinar, i ara potser em poso en camins d'atzavares, de si en el pessebre hi ha caganer o no. Això és un dilema que hem d'acabar de determinar.
Molt bé, veurem aquest dilema com acaba. Però quedem-nos amb l'expressió camins d'atzavares. Ahir la nostra experta en llengua i patrimoni, la Marta Pérez Verge, va exposar diverses referències, diverses teories, perquè en realitat doncs, tot en remet a l'expressió castellana ponerse en camisa de 11 vares, no? Molt bé. Què va passar ahir? Atenció. Doncs que si tu tens un dubte, doncs el millor és preguntar-li a la persona que ha fet servir l'expressió, no?
Correcte.
Doncs ahir el que va passar és que vam trucar Josep Rull, president del Parlament.
Bueno, la persona. La segona institució
del
de Catalunya.
Ara,
i aquesta manera de tutejar-lo, tu, nena, sí. Em va petar la goma de la faixa.
No, primer vaig començar... Espera't, no facis espai, no. Explica-ho, Fran.
Vam trucar Josep Rull, president del Parlament, com tu dius, segona autoritat de Catalunya.
Per favor.
La primera deu ser el president del Barça,
sí,
no?
Sí.
Alguns, bé.
Sí.
O la menja mal.
Això vam fer.
Ara. Josep Rull, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sé que no has suspès el ple, sé que acabes d'acabar un ple al Parlament.
Acabo d'acabar, però estic a punt d'entrar a la Junta de Portaveus, ara. Però si truca Catalunya Ràdio, evidentment la Ràdio Nacional de Catalunya, atenent la Ràdio Nacional de Catalunya.
Bravo.
Va, molt bé.
Bravo, senyor Josep Rull.
Sobretot si és la tarda. Vam explicar, atenció, que en algunes zones del Garraf i, per exemple, del Penedès, aquesta expressió es fa servir, però clar, Josep Rull és de Terrassa, no?
El de Vallès. Terrassa, però ens van xivar que tenia família a Vilanova.
Doncs mira, potser per aquesta banda li toca, i ens va respondre a la pregunta d'on ha tret aquesta expressió que va fer servir aquell dia al Parlament.
El concepte atzavar és un concepte és bonic, és una paraula bonica, musical. Bueno, reflecteix justament això, esbarcers, atzavares, camins d'atzavares, camins esbarcers, camins de punxes. No és que a casa meva ho fessin servir, o que Terrassa sigui una expressió habitual, però creia que era més comprensible camins d'atzavares que camins d'onzavares.
Bravo.
Molt ben explicat.
Magnífica explicació del president del Parlament en aquests 3 minuts de conversa amb la tarda de Catalunya Ràdio sobre per què ell va fer servir aquest camins d'atzavares. Ja que estàvem amb el tema del tió i els pessebres, ja hem resolt el dubte lingüístic, això ja ho sabem, doncs escolta'm, li vam dir com ha quedat allò que havíem explicat de es farà cagar el tió al Parlament, hi haurà pessebre o no.
Ara ho contrastem amb la font primària, i això és el que...
Ben preguntat,
vam resoldre la primera pregunta sobre el tió, la segona sobre el pessebre, ara ho sentireu, i tira buixó i fins i tot una proposta en cas de que no hi hagi solució sobre aquesta qüestió. Escolteu.
El tió el posarem, ara veurem, aviam com el farem cagar, si el fem cagar, no? Que hi serà segur. El caganer el posarem, ara el que no sabem és si el posarem directament al pessebre o el posarem sota l'arbre.
Doncs, senyor Rull, jo em comprometo a fer-li arribar un exemplar del caganer que han fet aquest any la gent de caganer.com, imitant a la meva persona, diguéssim, a la gatzoneta, per si de cas vostès es plantegen posar el meu caganer en el pessebre del Parlament.
Ho tindrem en compte, ho tindrem en compte.
Notícia, ara caganer al Parlament de Catalunya.
Parlament, Elisenda Carot i caca.
Només us dic una cosa. Acabo de rebre una foto...
Alerta.
...de la persona que havia de portar el caganer, que em van fer especial la gent de caganer.com, a davant del Parlament de Catalunya.
Bravo.
Oh!
Bravo, marrón per ells. Bravo, marrón.
Tens la foto?
Sí, sí, clar, que tinc la foto.
La posem de perfil de WhatsApp, no? Que la vegi la gent.
Però es veu el senyor al Parlament, no es veu el caganer.
Vale,
és la making of, és la making of.
Només el senyor. Pensa que es veia ella.
Ai, senyor.
He de dir que el camí d'Atzavares a Calafell i al Baix Penedès es diu bastant, eh?
Sí, vam veure-ho, que el Baix Penedès es feia servir molt, que el Garraf també, alguns llocs del Maresme, si no recordo.
I
el
Geltrú.
Exacte, i el Vallès també, algunes zones del Vallès. Esther Vallès, escolta'm, què m'explica vostè?
Doncs mira, avui és un dia del voltatge. Falta poc més d'un mes perquè comenci això. Veient que la Llucia Ramis és una ferma detractora del Nadal, hem decidit ja no ficar la Maria Carey i cap altra més Nadal que aquesta, així que aturem-ho tot. Poseu-vos còmodes, traieu els guants i el davantal, perquè tenim nou episodi de l'Hisenda Carot fent manualitats.
Però hi ha prou de parlar de mi, no?
Per Nadal.
Sí, tu, escolta. Es pot fer un calendari d'advent amb una branca i bosses de paper? La resposta, sí. Per fer aquesta manualitat...
Entreu ara mateix a @catalunyaradio i allà trobareu la segona manualitat que hem fet amb l'Esther Vallès i servidora de vostès. Feu calendari d'advent, vosaltres?
Jo tinc com 6.
6 calendaris d'advent?
Sí, sí.
Però els has fet tu.
No, mare.
Llavors...
No, aviam.
Ja clar, tenim... només te'ls menges.
No. O sigui, jo, a casa, que tenim nens petits, tenim 6. Però hi ha un que és el pitjor, perquè és com de fusta, i no se sap com la màgia cada dia posa un regalet petit dintre d'uns calaixos.
És màgic.
I aleshores, però clar, algú, no sé, un elf, ha de pensar cada dia el regalet petit.
Clar, home, evidentment. Doncs si no teniu idea
24.
De com fer un calendari d'advent i voleu fer-lo vosaltres mateixos perquè la màgia del Nadal ompli aquells saquets de diferents regals, entreu ara mateix a @catalunyaradio, a Instagram i a Twitter,
sí.
Oi que sí, Esther? A Twitter, perdoneu.
També a YouTube.
A X i a YouTube també.
Sí, exacte. Que hi ha un vídeo més llarg que a Instagram amb més referències de la Catalanó que allà trobareu.
I la tarda de Catalunya Ràdio us explica com fer aquest calendari d'advent. Això i moltes coses més des d'ara i fins les 7. Deixa de menjar galeta. Atents a la ràdio. No, per què? No.
Si està bé a la ràdio.
A la tarda!
Hi ha
molt poca plena.
Per favor.
Perdoneu.
Estem 4 anys fent això.
Torna-ho a dir.
Això i moltes coses més des d'ara i fins les 7. Atents a la ràdio, per què?
Si està bé a la tarda.
Va, serviu que fa tot a casa, que comencem la sobretaula.
Torrons i xocolates Virgínies, els de sempre, els de tots, ens porta cada dia la sobretaula.
És que no se't pot encarregar res, Malcolm?
M'ha agafat amb la galeta. Ha estat un moment... És culpa de les galetes Virgínies, què he de dir? Estava aquí, l'estava mirant i dit, no l'agafis, que t'enxamparà, no l'agafis, i l'ha agafada.
És que el veig allà moure el bigoti, dic, ja està. L'enganxo.
Parlant de moure el bigoti, l'efecte boomerang ha fet que la Carme també ens hagi enviat una fotografia amb les seves galetes Virgínies.
Oh,
són molt bones, gràcies pel regal.
Quina il·lusió, per favor.
Sí, partidíssima.
Escolta'm.
M'havies assustat, perquè estàvem parlant de caganers també, si ha enviat una foto, i dic, a veure, moment, tampoc ens passem de fotos,
Va, que ahir van repartir a Múrcia les noves estrelles Michelin per aquest any 2024. Ja ho heu sentit, Catalunya ha sumat 9 noves estrelles i ara en tenim un total de 77 a tot el país. De seguida parlem amb una persona que en sap molt, d'acord? I no parlarem de les estrelles Michelin, sinó els inspectors de les estrelles Michelin.
Ui, nena.
Jo ho sé.
Que passen molt desapercebuts. Quin carai de feina fan? Com ho fan, això?
És la feina somiada del mal, com això.
Jo imagina't, jo... Michelin... S'il vous plaît.
Michelin, s'il vous plaît,
je suis ici.
Però hauries de ser discret, a priori, no?
Clar, imagino que has de ser molt discret, has de pagar el compte amb normalitat. Si vas sol, canta una mica, no?
No sé, jo,
a fer un menú d'aquesta
qüestió. Recordeu Ratatouille?
Sí.
A mi la escena que més m'agrada és quan arriba el
crític. Per què tothom li diu Ratatouille, si és Ratatouille?
En català que acaba tot amb mi, la nena.
Ah, sí.
Per favor.
Perdona, perdona.
És que l'altre dia l'Empar Moliner també deia Ratatouille.
Perquè és català.
Ah, val.
D'acord, Ratatouille.
Però Ratatouille, doncs hi ha una escena que arriba, hi ha el crític gastronòmic, i menja...
Que es diu Ego.
I se'n va a la seva infantesa i tal. I aquella és l'escena que més m'agrada de la peli. I jo vull ser, d'aquí ja sé que m'estan escoltant el Michelin, vull ser el crític gastronòmic de la de Michelin.
Doncs de seguida parlem amb la Judit Càlix, la directora de la revista Cuina, perquè ens expliqui què s'ha de fer per ser inspector de la guia Michelin. Per si us voleu apuntar. Va, una pausa. Res, 2 minuts? Mira, ho podeu comptar? No, 3. 3:06. 3:06 i tornem.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. Catalunya.
Hola, amor, com ha anat al col·le?
Si ara sempre guarda silenci, podria estar dient-te molt.
Escolta els senyals i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
A Universitària ja estem de Black Friday. Descobreix els fantàstics preus, fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. I ara, pel Black Friday, un 20% de descompte addicional. Afanya't i vine fins al 2 de desembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i Audiologia Universitària. Per joves d'un a 100 anys.
El dijous 28 de novembre, el Matí de Catalunya Ràdio es trasllada al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa, per celebrar els seus 40 anys.
Celebrarem els 40 anys d'història del museu amb convidats molt especials. Passejarem per descobrir alguns dels racons i les peces més impressionants. I moltes sorpreses més.
De 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
El 28 de novembre tens una cita amb la ràdio i la ciència.
Amb el suport del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Amb el cacau seleccionat en origen com ara el Perú, el Congo o Nicaragua, Blanchard elabora la xocolata artesanalment a Barcelona des del 1954. Receptes amb un alt contingut en cacau, acompanyades només dels ingredients justos i necessaris. Descobreix l'essència de cada cacau i transporta't a l'origen. Blanchard. Cacau, naturalment.
Teleassistència, caixers mòbils, bibliobusos i oficines mòbils d'informació al consumidor. Maria, sabies que gràcies a la Diputació de Barcelona i a l'Ajuntament tenim tots aquests serveis al poble?
I tant. Demà vaig amb el meu net al comptacontes del bibliobús i ahir va venir el caixer mòbil i vaig poder treure diners.
La Diputació de Barcelona i el teu Ajuntament ens movem per tu. Treballem conjuntament per acostar-te a serveis públics de qualitat, visquis on visquis.
Per als municipis petits, serveis molt grans.
Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
Ja tenim els quatre finalistes de Zenit.
Qui optarà a ser el més estimat per totes les generacions?
Un d'ells és a punt de tocar el cel.
Juntament amb vosaltres decidirem l'artista
més intergeneracional d'aquest país.
Zenit, la final, divendres en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
4 minutets i seran 4:45 de la tarda. Ai, que ràpid és el Fran. A 2 segons d'entrar li dic, posa Ratatouille, em diu.
Ja estava.
Quan tu vas, jo ja vinc, ja estava posat el Ratatouille allà. Ahir us deia que es van repartir a Múrcia aquestes estrelles Michelin per aquest 2024. Catalunya suma 9 noves estrelles. Tenim un total de 77 estrelles a tot el país. Però avui us dèiem que no us volem explicar qui ha guanyat o ha perdut l'estrella. Això ja ho heu sentit als informatius, ho heu sentit al Matí de Catalunya Ràdio. Avui volem saber qui dona i qui treu... No volem saber qui dona i qui treu aquestes estrelles. Sí, això. Perdó, avui volem saber qui dona i qui treu aquestes estrelles.
En última instància, qui és responsable?
Qui són i com treballen els inspectors de la guia Michelin? Perquè, clar, són inspectors que otorguen estrelles, però imagino que també en poden treure, de dir, aquesta gent ha perdut l'estrella. Són homes o senyores amb cara d'amargats, amargades, que dinen sols, com veiem a Ratatouille, poden fer fotos del menjar. És realment la gran vida, aquesta de viure dinant en restaurants amb estrella migdia i nit? Doncs ara ho descobrim. Malcolm i Brigitte, pareu atenció, perquè si us plantegeu ser inspectors d'estrelles Michelin...
No, jo no, nena, jo no.
Podrien
jo
ser sí. Perfectament... No,
jo no. El Malcolm jo sospito que ho és.
No, Malcolm, no puc parlar.
No ho pot dir.
Jo tenia un requisit que no sé com la cuina, com ho portes.
Qui sap tot això és la Judit Càlix, directora de la revista Cuina. Judit, bona tarda.
Bona tarda, encantadíssima d'estar aquí amb vosaltres.
Tenim moltes preguntes per tu, Judit, eh?
Sí, jo sento dir només que no sé, pel poc que coneix el Malcolm, veig que no sé si es podria postular, com a inspector, ara ho veureu.
No, es podria menjar 18 menús seguits, també t'ho dic,
Sí, a mi aquests menús de degustació sempre se'n fan curts. Crec que tinc 40 pots,
Jo crec que t'està dient que no tens criteri.
Que és un petit fur, va, tu tira. Va, Judit, a veure, què s'ha de fer així d'entrada per ser inspector de la guia Michelin?
Doncs mira, doncs en primer lloc, això ho compartirem algun de vosaltres i jo inclosa, doncs t'ha d'agradar molt la cuina i la gastronomia. Va. Això ho podem admetre, això sí. Això ho tenim, no?
El Malcolm ho té.
Check.
Sí, vale. Llavors, però s'ha de tenir un nivell d'expertesa i tenir unes competències una mica més concretes, no? Per exemple, un mínim de 10 anys en el món de l'hostaleria i la restauració. No menjant, sinó treballant.
Ja t'han pillat,
Jo tinc gairebé 50 anys, però són tots com a client.
No, però no s'hi val, no s'hi val ser un bocabrossa. Has de ser un professional, el tema.
Exacte.
10 anys,
I llavors, al final, tots els inspectors són titulars superiors en hostaleria i turisme, han estudiat a les millors escoles, han treballat, no sé si coneixen el negoci, dominen idiomes...
Això sí.
I ja, per si tenies alguna mena de dubte, no n'hi ha cap que sigui periodista.
Ai, però tu ets periodista de formació, no és editor?
Jo sóc filòleg i economista.
Mira, tampoc.
Que no dones ni una, fill. Hem llegit, Judit, que poden arribar a dinar en restaurants unes 300 vegades l'any, això, fent números, clar, vol dir dinar i sopar, o sopar cada dia a un restaurant top, no? De vegades fins i tot dinar i sopar.
Sí, jo no els envejo, ho trobo una feina bastant terrible, perquè tu pensa que si un mes, contem que té una mitja de 4 setmanes, doncs 3 setmanes les passen fora i dinen i sopen fora de dilluns a divendres. Llavors, encara que lliuris el cap de setmana, però dius tela, no? Sí que poden demanar, diu que algunes vegades alguns han explicat que fan com mitges racions per tastar alguna cosa més i no atipar-se massa.
Porti'm una amanida!
Alguns... Exacte, però vull dir, és una feina bastant dura, i després la setmana aquesta que no estan menjant estan escrivint els informes que han de presentar a cada una de les delegacions.
A veure, nosaltres aquí ho veiem com que xulo, cada dia menjar una estrella Michelin, però quan tu estàs molt ple, que hagis de menjar a més plats que són xulíssims, passa dues coses, que t'acaba fent una miqueta de fastiguet, i la segona, que el teu nivell d'exigència deu pujar molt, és a dir, han de ser molt exigents perquè estan acostumadíssims a menjar als millors llocs, no, Judit?
Exacte, i no sé si us passa a vosaltres que jo quan porto diferents dies que he anat a restaurants molt seguits, a mi el que em ve de gust és una patata i mongeta tendra.
Sí, senyora.
I ja està,
senyora,
i un nena. Iogurt. Ah,
és que vosaltres sou diferents.
I ja està.
Vosaltres sou diferents. Quan estàs ple, jo això no sé què és. Mai he estat ple.
Sempre tens gana, no?
He de dir que el celler, el celler Can Roca, no diré amb qui.
Ell diu celler perquè...
Perquè són amiguis, són amiguis.
Un dia que hi érem, els meus companys... Jo m'acabava
el seu... El Roca és bro.
M'acabava el seu jalà, saps? Vull dir que jo sóc d'aquests, eh?
O sigui, tu no tens problemes amb menús que hi ha 40 passis?
No. El seu maridatge i tot, perfecte. No.
Bueno, això té el seu mèrit, eh?
Judit, ara nosaltres dèiem, ostres, clar, aquesta gent són anònims, se'n sap alguna cosa d'ells? Ells poden dir que són inspectors de la guia Michelin?
Mira, se'n sap poca cosa mentre estan en actiu. El que passa que els mateixos cuiners els acaben una mica identificant. Abans sí que funcionava més que cada zona tenia com els inspectors de tota la vida. Llavors eren més fàcilment reconeixibles. Clar. Però ara fan més uns moviments que tu pots estar centrat en una zona, però et van canviant de zona bàsicament també perquè tothom tasti de tot i les puntuacions siguin més equilibrades. Llavors es troben que alguns, per exemple, a Galícia hi van inspectors portuguesos per proximitat, a la costa mediterrània hi van diferents inspectors anglesos o alemanys, al nord d'Espanya hi van bastant francès...
Llavors,
és més difícil de detectar. I a més, donen nom fals, això és veritat, això de la reserva amb nom fals, el que passa que quan ja portes diferents... si has anat diferents vegades, t'acaben una mica calant. Vull dir,
imagino que hi ha, m'ho estic inventant, un xat entre restauradors que es diuen, si ve una senyora portuguesa i et reserva com a Shakira, és falsa, és una inspectora de Michelin.
Willy Fogg.
Willy Fogg.
De fet, fa cosa d'un any es va donar a conèixer, hi ha una inspectora que és alemanya que es diu Julian Kasper, que a més és una senyora que és corpulenta, que és alta, així, que té present, vull dir que és fàcilment reconeixible, i aquesta dona visita ja els restaurants que ja passen d'un nivell, per exemple, de 2 a 3 estrelles, és la persona encarregada que fa aquestes visites més complicades, no? Mm-hmm. I llavors aquesta la tenen bastant controlada. Però el signe distintiu... Sí, digue'm.
No, que deia que feia un comentari que és com la policia. La policia, la tenen fitxada.
Sí, exacte. I llavors tu saps que si ve ella, però després no acaba venint el director de la Michelin Espanya, doncs potser tampoc no acabes tenint la tercera estrella. Però la veritat és que sí que tenen un sistema molt ben establert, molt jeràrquic, molt ben organitzat, i bueno, i els hi dona els seus fruits.
Judit, és
també
veritat.
També t'he de dir que pels... Sí, no, digue'm.
No, tu primer.
No, que anava a dir que també pel número d'inspectors que hi ha actualment al món, bueno, sí que surten els números, però és molta feina. És una revisió constant, i més si han de fer segones visites durant el mateix any. Vull dir que a vegades et poses a comptar-ho i és força complicat mirar que puguis assolir tanta visita i tanta... arribar a un consens, perquè, a més, quan ja arribes, per exemple, passes de 2 a 3 estrelles, ja mires una mica que el projecte estigui consolidat. O sigui, no val que tu vagis un dia i mengis superbé i després torna un altre inspector al cap de 2 mesos i diu aquí i avui fallen moltes coses, no? Llavors, com que també, clar, miren tots aquests petits detalls i és una feina complicada.
Judit, quants inspectors hi ha arreu del món?
Doncs n'hi ha uns 80 i escaig, diria.
Només?
80 i escaig. Sí. I 12 a l'estat espanyol. El que passa que compta això, doncs que si tens 12, però fas les multiplicacions de 12 per 10 a la setmana, ja te'n surten 120 visites.
Déu-n'hi-do.
Clar.
I Judit, anava a preguntar, és cert que tenen un contracte de confidencialitat que no els permet dir què fan ni a la família ni amics, perquè no s'aprofiti la gent?
No, això no... Ah. Això, no, això, diversos ex-inspectors, que llavors sí que han donat entrevistes, i fins i tot ha fet un llibre fa uns anys, Planeta va editar L'inspector se sienta en la mesa, que era d'un francès, que era Pascal Remy, i explicava totes les interioritats, a més amb molt d'humor, no?, que deia, et trobes sol al cotxe, no?, i ja prenent les notes després de dinar, no?, i era tot bastant
decadent i trist, no? No pots prendre notes en directe, no? O sigui, clar, no, si no, perquè si no tothom ho sabria, però també has de recordar.
Bueno, ara, avui dia tens l'avantatge que tu també ho fas quan deus anar a la feina o prens alguna nota. Amb el mòbil és fàcil prendre alguna nota i que no se't vegi. Sí, és això. Però és el que us comentava, que després ex-inspectors sí que s'han entrevistat i s'han conegut.
Jo crec que si hi ha 12 inspectors a l'estat espanyol, em costa molt de creure que no se sàpiga qui són, sobretot si venen tots d'escoles d'hostaleria, que vull dir, són insiders d'un sector.
Si els envien a un altre país...
Clar, si te'n vas al sud de França i no tornes a passar pel sud de França fins al cap d'un any, perquè el mateix any hi anirà un altre company, no és tan fàcil. No, és bastant realista. També pensa que de vegades no és obligatori tampoc que hi vagin, allò que es diu, que hi vagin sols.
Això t'anava a dir.
El 80% de les vegades hi van sols, però si alguna vegada vas acompanyat, mentre tu a l'empresa passis la teva factura, suposo que passa com amb totes, no?
Ah, clar.
Que no hi ha cap problema. Clar. Vull dir que això pots anar acompanyat. Fer fotos, també, perquè avui dia, a més, no, això no crida gens l'atenció, perquè tothom fa fotos.
Clar, és veritat, tothom fa fotos.
Que tampoc és l'únic, això. Anar sol és una mica més sospitós, però també jo, que sóc dona, que a vegades vaig sola per aquests restaurants de Catalunya, també m'hi trobo gent que fan el menú, que estan de pas, i no sóc l'única a la sala que dino sola. Uh-huh. I cada vegada hi ha menys. Abans potser hi havia més mania, no?, més de... que et sabia, sí, com greu una sala. I avui la gent passa una mica més de tot.
Judit, entenc que ells paguen com una cosa normal i després, sí, ja s'apanyen, no? Passen una factura o el que sigui.
Sí, exacte. Ells estan contractats per la guia Michelin i llavors, doncs, tu els hi presentes les factures com les despeses que tu pots presentar, doncs, si agafes un taxi, no? Sí.
Esteu fora del rang, que demanen, però, ja us ho dic ara.
Així tot, jo voldria saber si algú sap com es diu el director de Recursos Humans.
Michelin.
T'ho puc mirar.
Sisplau. Sí.
Senyor Michelin, contracti'm. @recursoshumans.com.
Suposo que acabaran aviat d'edat, s'han de retirar joves perquè el tema del colesterol, nena...
No, home, que és molt sa tot el
dia. Sí, bueno, diuen que es deixen jubilar als 58 anys.
Carai, tu.
Que és veritat. Clar, I sí. Molts tenen, cadascú té el seu truquet, doncs, per mantenir una mica la línia. Clar. Explicava un inspector en un reportatge que vaig escoltar fa bastant a la tele, però recordo que caminava quilòmetres, o sigui que ja aparcava el cotxe lluny i llavors doncs, anava i tornava doncs, caminant. O llavors aquell dia que no poden fer allò del sopar només frugal. A iogurt, perquè si, clar, la setmana que deuen lliurar, doncs deuen fer... no sé, com es diu això? La
Titan Desert, no? Tots estan apuntats sí, a la Titan Desert o a fer maratons o anar en bicicleta. Sí, Judit Càlix, sí. Directora de la revista Cuina, gràcies per explicar-nos aquestes interioritats del món dels inspectors. De...
I ja t'ho diré, Malcolm, eh? Ja
gràcies, Judit.
Segur. Ai, senyor. Adéu, Judit, adéu. Déu-n'hi-do, eh? Se n'ha parlat poc, dels inspectors sí. de la guia Michelin.
És tot un món, nena. Jo tenia tantes preguntes que fer-li, perquè si només un va a un restaurant, però al cap d'un temps va un altre a corroborar el que ha fet també ell.
I després s'ajunten.
Suposo.
Ho posen en comú.
Perquè no depengui d'una sola persona el criteri, clar. Dic jo.
Un dia pot sortir malament, un dia clar. Pot sortir bé, un dia el senyor de la cuina està una mica nerviós.
També és veritat que ens estàvem compadint de persones que mengen en restaurants d'estrelles Michelin. Que
deuen cobrar bé.
I es jubilen al 58.
A veure, tanta pena no en fan, eh?
No.
Després t'apuntes a fer... Després t'apuntes a fer conga i ja està.
Sí, jo ja tinc una altra persona que ho diu al món. El prototip, eh? Inspector de guia.
Va, fem una pausa, Ratatouille, i a la tornada
sí.
Plantejarem una espècie de dilema.
Va.
I tot sorgeix d'avui de la xarxa X. Una persona que posava odio les persones adultes que quan el semàfor està en vermell i tu vas amb nens, creuen en vermell, donant un mal exemple. Però aquí s'obre un debat. Què hem de fer? Fer un goodbye Lenin i mostrar-los als nens un món perfecte? O conviure amb les males praxis que es fan habitualment i explicar-los a les criatures? En parlem de seguida amb l'avi Sisquella, que ens acompanyarà, aquella psicòloga i pedagoga. Doncs parlem amb ella. Què hem de fer? Què és el més òptim per les criatures? També obrirem WhatsApps. Què s'ha de fer? Donar exemple, esperar-nos a que es posi en verd o seguir creuant en vermell quan ho fem de vegades i que els nens sàpiguen en quin món viuen. El 607-070-901. Ara tornem.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Però què fas, Doc?
Una màquina del temps. Necessito tornar a les rebaixes d'estiu per comprar el sofà que m'agradava tant amb un bon descompte.
I si en lloc de marejar l'espai-temps aprofites la Black Week de Galeries del Tresillo, que tenen un descompte de fins al 60%?
Potser sí.
Relaxem-nos més. Arriba la Black Week a Galeries del Tresillo amb fins un 60% de descompte en tota la botiga. Galeries del Tresillo.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'UraCare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'UraCare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900 730 125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Com a professional sanitària, puc dir que toca el cor tant la mirada d'una mare recent com la del que sap que s'està morint. A vegades inoblidable. Inèdit, d'Angelina Vilella Ros.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Quan vaig adonar-me de que estava passant algo, de l'altra banda no trobava credibilitat, no se'm creia.
Les dones i els dies, el programa que sí que t'escolta.
És que l'altre dia un senyor em diu: no et queixis, ho has triat tu sola. M'ho dius tu, Antonio, que tens uns avis que et van a buscar el criu al col·le i tu no saps com es diu l'educadora del teu fill.
Exacte.
I tu em dius Antonio, no es deia Antonio, eh?
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dimecres a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
2 minutets i seran 4:45 de la tarda. Obrim ara mateix el nostre WhatsApp, el 607 07 09 01. I per què? Doncs perquè ens posem en una situació que segurament reconeixereu. Sou davant d'un semàfor per creuar el carrer, com a vianants. Poseu-vos en situació, eh? Feu l'exercici. Pinyolis. El semàfor està en vermell. No ve cap cotxe. El vostre instint, potser teniu pressa, com sempre, fa que vulgueu creuar, però quan ho aneu a fer, veieu que a l'altra banda hi ha una mare, un pare, amb una criatura, esperant per passar, i veurà que heu creuat en vermell. Què feu? Respostes al 607-07-0901. Creueu en vermell o us espereu a que es posi verd? 607-07-0901. Entre tots els participants, un lot de galetes Virgílies. Avui ens ha cridat l'atenció el que ha escrit a X, el periodista i tertulià del Matí de Catalunya Ràdio, en Jaume Clotet. Què deia, Carlos?
El Jaume Clotet deia així, diu: amor etern als vianants que s'esperen al semàfor en vermell quan no passa cap cotxe, només pel fet que hi hagi un nen esperant. Odi etern als vianants que passen en vermell quan no ve cap cotxe, encara que hi hagi un nen esperant.
Malcolm, Brigitte, què en penseu així d'entrada?
Aviam.
No us vull posar pressió, però després hi ha un expert,
no,
eh?
No,
jo faig, jo he fet les dues coses. És a dir, que jo intento, sempre que vaig amb els nens, respectar els senyals, però a vegades doncs, tens pressa i arribem a l'escola...
Ah, però amb els teus nens propis.
Amb els meus propis nens, clar, jo no parlo dels nens dels altres, jo educo els meus només. I, però t'he de dir que ara ha canviat això, darrerament, perquè el fill, el meu fill gran, comença a anar sol a algun lloc. I clar, ara em fa por que s'acostumi a creuar quan està en vermell. I si creu alguna vegada en vermell, dic això de, i això que estic fent no es fa, que és una cosa absurda, no?
és el que faig, no el que dic, no?
M'encanta fer un disclaimer amb el teu propi fill. Això que estic fent no es fa.
És com el metge que fuma i et diu... Sisplau,
com que aprenem del que ens dius i no del que fas, oi?
Doncs una servidora canvia molt d'estar al poble a quan estic aquí a la capital. Clar. Al poble m'espero com Déu mana, però és que aquí, nena, no et pots esperar. Et mira la gent malament si tu t'esperes a que es posi verd. Perquè els que venen de l'altra banda, que han creuat en vermell, et miren malament, perquè jo me'ls miro.
Però com t'ha de mirar malament la gent perquè ho han verd?
Perquè dient, què espera si no hi ha cap cotxe que passi? Llavors trobo bé... Clar, trobo bé que els pares passin en vermell amb les criatures i que vegin també com la gent creu en vermell, perquè així la nena, la Sisquella, doncs tindrà feineta.
No facis spoiler, hòstia.
Ai, perdó.
En portes dos d'avui.
Què vol dir spoiler,
Casum?
Nena?
Cap, avances els continguts.
Parla en català.
Abans que passin.
Parla en català.
Tens tota la raó. 607-07-0901. Podeu dir la vostra, Fran Domènech, que estan començant a arribar molts missatges. Us dic una cosa, notes de veu, no les podem llegir en directe, per tant, feu un missatge escrit. Què ens diuen de moment?
No passa res que diguin el nom, que no passa res, vull dir que aquí no enviarem ningú a les autoritats. Sí, estan arribant molts missatges, concretament una persona que s'identifica com a PSM, lamento no poder dir el teu nom, diu: jo passo al semàfor, ja vaig explicar a les meves filles que no tothom compleix les normes. Em sap greu, però això forma part de l'educació. El que és fatal és passar amb els teus nens. Això...
Gràcies. És el que fa el Malcolm, no?
Gràcies. Escolta'm, la Dolors diu: mai passo en vermell, i fins i tot si està en verd, els cotxes tampoc, perquè és un perill i cal educar les criatures en què mirin fins i tot abans quan està en verd. Aquest és un altre debat, també. Si
mira, de seguida anirem fent un recull de tot el que ens dieu a través del nostre WhatsApp, el 607-07-0901. Entre tots els que participeu, en joc hi ha un lot, gentilesa, de galetes Virgínies. He de dir que molta gent veig que ens escolteu per l'aplicació, perquè diem les coses, oi, Fran? I en un minutet o alguna cosa així, oi?
Ho vaig comptar l'altre dia i concretament són 54 segons.
54 segons, la mitjana.
Temps que passa entre que diem una cosa i responen.
Ho dic perquè avui, a partir de les 6 de la tarda, ja que ens escolteu molts pel digital, per l'aplicació, a partir de les 6 de la tarda anirem per l'exclusiu digital. Això vol dir que si ens esteu escoltant per l'aplicació, a dalt sabeu que hi ha 5 pestanyes, 5 quadradets, doncs a partir de les 6 de la tarda haureu de picar el segon quadradet, que és l'exclusiu digital. Us ho tornaré a explicar, quan s'acosti l'hora, però aprofito els que estigueu a la franja de les 4 que això serà així. A veure, Brigitte i Malcolm, us deia que hi ha un expert perquè ens acompanya la nostra, jo diria, la nostra psicòloga de capçalera quan parlem de criatures. Es tracta de l'Abigail Sisquella, psicòloga i directora del Centre de Psicologia Ludum de Barcelona. Un aplaudiment per l'Abigail Sisquella. Ai,
gràcies. Carambes, tu.
Ai, senyor, carambes. Escolta'm, què et sembla d'entrada, avi, el que han dit el Malcolm i la Brigitte?
Jo dic que bravo, que molt bé, que així es fa, nois. Sentit comú.
Sentit comú.
És que més enllà de la norma s'ha de posar el sentit comú. És a dir, tu recomanes passar en vermell, amb groc, amb taronja o amb lila? No, recomano mirar.
Clar.
Això és el que recomano, que mirem els dos costats de la marxa i mirar a veure si passen cotxes o no passen cotxes. I fer servir el sentit comú.
Clar, és a dir, que les criatures aprenguin més que aplicar una norma i a passar per parlar-ho, aplicar el sentit comú de dir...
A tenir criteri sobre la norma.
Correcte.
És a dir, que si tenim una norma, però estem al desert amb un semàfor en vermell...
Ara! Mirem,
no ve ningú, ara ve, nens del món, que puguem veure si venen cotxes. Si estem en una corba, no podem passar, perquè no sabem si venen cotxes. Però si podem mirar els dos costats i veure que no hi ha cotxes... Doncs, avanti populo.
Clar, saps? Clar. No foteu a Plaça Catalunya, això.
Exactament.
Perquè no podeu controlar l'entorn.
Hi ha l'Avinguda Diagonal, que són 27 carrers.
Clar.
I el nen pot dir sí, jo arribo, però no sap que ha de córrer molt. I, per tant, no. Això tot depèn de si el nen petit té sentit comú, perquè depèn de l'edat, doncs no arriba aquell sentit comú.
Carlos.
Ai, anava això. Hi ha un moment en el que segurament sí que s'ha de ser una mica taxatiu. És a dir, el que sí que li has d'ensenyar és vermell, no, verd sí.
Absolutament. Però després, la meva filla, que té 6 anys, ja portem 6 anys dient vermell, no, verd, sí. I ara és com, mama, però és que no passa ningú. I és veritat, i al final, quan som adults, tot Cristo passa en vermell. Per tant, té poc sentit mantenir la norma així, perquè sí, perquè és una norma, perquè jo el que vull és que la meva filla i els meus pacients tinguin criteris sobre la norma. Perquè els adults ens poden posar moltes normes, però si no tenen sentit i no els hi podem donar explicació... Perden força.
A més, és veritat que els nens són una mica literals, no? Perquè al final els dius, no pots fer això, i si no pots fer això, aquella rigidesa... Sí, però llavors aquella rigidesa els hi pot generar algun problema en algun moment determinat.
Home, clar, conflicte amb el món, per començar, no?
Exactament, que és bastant important. I després pot venir un adult o dos i posar-nos una norma que no vagi acord amb nosaltres mateixos. I ja està bé que ell digui, ojo, aquesta norma sí o aquesta norma no. I que sàpiga que la norma ens cuida. Si aquella norma no ens cuida... Potser la podem qüestionar.
Això és molt interessant, perquè sempre partim del paradigma que som nosaltres qui eduquem els nostres fills. I això està molt bé, però clar, els fills, al final, els educa el món, també, i els eduquen els altres adults, que podem estar d'acord o no amb el seu criteri. Per tant, és molt interessant aquest esperit crític, que quan arribi un altre adult i li digui això es fa així, el nen tingui aquest esperit crític per dir compro o no compro la norma, no?
Bueno, exacte. I jo he vist molts nens patint molt de mama, estem passant en vermell, com amb molt malestar. Penya, o sigui, tranquils, que la mama... És veritat, o sigui, la mama et cuida, la mama està passant en vermell perquè no hi ha ningú a 3 quilòmetres vista. Per tant, endavant, que la norma també és arribar d'hora al col·le i no estem arribant d'hora al col·le. Saps? Per tant, està bé tenir com això, esperit crític i sentit comú.
Ah, l'altra cosa és, de vegades, també es pot treballar la paciència. De dir, Joaquimet, ara no podem passar perquè hi ha 300 cotxes a l'Avinguda Diagonal i t'has d'esperar.
Exacte.
No?
I per tant, jo el que proposo, ja ho saps, Elisenda, que jo sóc una friqui dels jocs, és, doncs ens pensem un joc i comptem a veure quants cotxes verds el veus passar. Vinga, a veure, qui
ara.
Trobi més guanya. I mentre està esperant, està jugant. I ja li ha passat els semàfors.
A veure, qui no tenia la falera, jo almenys ho feia al balcó de casa de la meva iaia, em podia passar 3 hores contant taxis. Ara veig que era per distreure'm. Gràcies, família.
Sí.
Això era abans o després d'anar de vacances a les Planes.
Escolta, és que se n'en fot perquè teníem un oci barat. Escolta, què vols que et digui si la meva família no tenia pudientes?
I el bé que nena, i el ben educada que estàs.
El 607-070901, Fran Domènech, vés-me dient què ens diuen, perquè així amb la bici que ja podem anar comentant.
No, perquè els nostres oients estan creuant en el WhatsApp, però de forma massiva. Mira, llegeixo l'últim que acaba d'arribar, que és el del Miquel, que diu una anècdota, perquè aquí estem parlant de Catalunya, l'estat espanyol, però també hi ha altres països on segurament doncs, tenen altres maneres de ser, no? Altres hàbits. I diu, una anècdota, a Alemanya, diu el Miquel,
ui,
uns joves
universitaris,
atenció, sense cap cotxe a la vista, em van renyar per passar en vermell en un carrer que era d'un sol carril.
Sí, clar, perquè tothom sap que a Alemanya són molt flexibles.
Mira, no, l'Oriol Vidal, company de TV3, aquest matí em contestava a Twitter, diu, correctíssim, som llatins i hem d'aprofitar l'herència romana, no com els bàrbars del nord, que no la tenen i t'assassinen amb la mirada quan passes en vermell aplicant el sentit comú.
Clar, és que a Alemanya ja deuen ser culturalment així, no?
Exacte, no és la paròdia de la flexibilitat cognitiva, és a dir, això es fa així i això es fa així si no tallo un braç, per tant... Això no és esperit crític sobre la norma, és la norma i ja està.
I la doble moral, dels alemanys?
Exacte.
Mira. Que no et diré... Bueno,
sí, no. Calla, nena, no expliques de Berlín a la nit.
No explicaré allò del porno alemany.
Explicaré una anècdota molt breu de Berlín, perdona, que és un amic d'aquí de Barcelona que vivia a Berlín als anys 90 i la veïna estava embarassada i es va posar de part. I va agafar el cotxe i la va portar a l'hospital. Molt ràpid, perquè estava de part i va parir molt bé, molt content. I li va arribar una multa per saltar-se el semàfor. I l'havia denunciat la del parc.
No.
I li va dir, però senyora, però què fas? I era per vostè. I dic, ja, però una cosa
Això ja estem parlant d'una persona psicòpata, eh? Estem parlant d'una psicòpata que, per cert, avui entrevista'm amb Vicente Garrido, disculpeu, que és criminòleg, que acaba de publicar El psicòpata integrat. Ho podreu sentir a 6:15 de la tarda. Més coses, Fran?
Ara parlàvem de doble moral. L'Àngels, per exemple, diu... Si vaig amb els nens, no passo. Si vaig sola, sí.
Ah, bé, per donar exemple.
Però amb els teus nens i els altres nens que et veuen passar, aleshores, sí. És a dir, clar...
El foti. I va dient que el foti, clar, home, no.
Cuidem.
Però ara atenció al cas de la Montse, que escala un grau més. Jo passo i espero que la família que porta la criatura avisi a ella que això no es fa.
Caramba.
Això, no, home, això, mira, quan
hem... Ah, o sigui, de ser de mal exemple...
Ella, que... ella creu en vermell i els hi diu, escolteu, digueu-li a la vostra criatura que això no s'ha de que faci.
A partir d'ara pissaré els arbres perquè vegin quin es pot fer.
Em sembla boníssim.
Joan Bota...
Jo ho trobo molt difícil.
Espera, no parlem d'on treballava, Carles. Digues.
El company del Catalunya Migdia deia, fes que el teu fill et digui que aquell ho està creuant o està fent malament, llavors estàs com empoderant el teu fill, com estàs convertint el fill en un policia.
Exacte, però, no és, però estem parlant de l'esperit crític. No sé si convertir-los en un policia és l'objectiu que volem, no?
De tot.
A mi la meva filla em preguntava per què estem passant en vermell? O, no, nosaltres no, o sí, perquè tenim pressa, Gina. O per què està passant en vermell aquell? Ho està fent malament? I dic, no, que potser arriba tard a la feina. És a dir, pobre noi, no cal que el criminalitzem per arribar tard.
Després surten els policies de balcó.
Clar.
De la Covid, no?
Que no li generi una angoixa, perquè té raó. Clar. Jo he vist nens que plorant i està passant en vermell. I ho han passat malament.
Però, avi, no vindria a ser un resum com amb el món en general o veure obres audiovisuals que, al final, quasi tot, enteneu-me, eh? Es poden veure moltes coses sempre i quan estiguin acompanyats i tu els expliquis el perquè de les coses, no?
Ah, exacte. Expliquem-los als nens que no són tontos, ni sords, ni secs, només són nens. I, per tant, està bé que els hi donem explicació, que hi posem paraules, perquè així aprendran molt més que el això sí o això no. Així només els espantem, clar, res més. Si els ho posem una mica...
Una altra variable de l'equació, per exemple, que afegeix la Montse, diu, abans parlàvem de carrers amples, no?, o Plaça Catalunya, per exemple, que són grans espais, diu, potser a l'equació hi hem d'afegir com sigui aquest carrer, no? Potser si és un carrer estret, no és el mateix que si hi ha tres carrers, això diu la Montse. Això,
però Montse, aquí contesto jo i ara dirà l'especialista, eh? Però al final és posar una norma sobre una norma, intentar dir, no, si és tres carrils, sí, si és tres carrils, clar, no. Clar, però si és tres carrils al mig del desert, no.
Exacte. És a dir, que he de comptar els carrils per saber si puc passar o no puc passar. És a dir, he de comptar l'amplada, si té un quilòmetre o mig per passar. No, el nen, al final, és nen, també. Mm. No sap si és un 200 metres o 150. Per tant, posem-ho fàcil. Venen cotxes? No. Podem passar. Sí que venen cotxes, sí. No podem passar.
Clar, no, és que els colors, dir, els senyals, tenen un sentit i és per evitar el perill, però el nen ha de detectar el perill. Sap que pot, si no hi ha cotxes podria creuar, però si hi ha cotxes no pot creuar, i això ajuda també perquè és una norma que ens ajuda a no creuar i a no tenir problemes, però vull dir, tampoc fem d'això com si fos una norma sagrada perquè la no té cap sentit.
No. Perquè després, quan no hi ha semàfor, és a dir, quan hi ha vermell no podem passar, quan hi ha verd bueno, sí que podem passar, i quan no hi ha semàfor.
Ai,
no
quedem
aturats.
No, i quan està verd, i quan està verd pels vianants i passa un cotxe.
Clar.
Exacte. També això, nens...
Mira, seguirem explorant els missatges que ens envieu ara res, 5 minutets a partir de les 5 de la tarda al 607-070901 i direm qui s'emporta el lot de galetes Virgínies. Avi, et robo 5 minutets més.
I tant.
Ara tornem. 4 anuncis literals, anem al butlletí informatiu i a la tornada diem qui és el guanyador i a més llegim els vostres missatges. Insisteixo, guardeu-vos al 607-070901.
Comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
Descobreix el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Vine a Terrassa a fer un passeig pel passat, el present i el futur de la ciència, la tecnologia i la indústria del nostre país. Recorre les exposicions de la fàbrica tèxtil, el transport o la informàtica en un impressionant edifici industrial modernista.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
A Netto cuinem l'únic caldo de Nadal fet només amb ingredients frescos i naturals, com tu ho faries a casa, perquè gaudeixis de moments únics amb els teus. Caldo de Nadal a Netto, natural de veritat.
Ei, però què fas, nen?
Què passa, bro? Per què em crides?
Que les llaunes, brics i envasos de plàstic van al groc.
Ah, esclar.
Reciclar és massa evident per no fer-ho. Les llaunes, brics i envasos de plàstic, el contenidor groc o el cubell del porta a porta. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. La vista.
En The Rock Llibres presenta L'Estaca, la crònica d'una cançó sense fronteres. Un llibre de Joaquim Vilarnau amb pròleg de Lluís Llach, dedicat a la cançó popular en català més vigent i de repercussió més gran arreu del món. Del maig del 68 als opositors de Bielorússia, passant pels clams revolucionaris dels 5 continents. Una aventura de 500 versions en 40 llengües. Només a les llibreries.
Marta, sóc el teu veí. He trobat el teu pare desorientat al carrer. Però tranquil·la, que ara és a casa amb mi.
Ai, ja no es pot quedar sol a casa.
Cuideo, l'empresa líder d'atenció a domicili per gent gran. Estaran en mans dels millors professionals i la teva tranquil·litat en mans de Cuideo.
A Cellers Maset estem d'enhorabona perquè hem tornat a guanyar el premi de millor cava brut natura del món als campionats mundials de xampans i escumosos. Gaudiu del nostre cava 1917 brut natura gran reserva trucant ara o entrant a maset.cat i rebreu la comanda a casa sense intermediaris ni despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
A partir del 5 de desembre, per primera vegada, en Nick, en 5 segons, la mosca i el cargol del Super 3 seran al teatre a la biblioteca per cantar, jugar, explicar contes, fer trucs de màgia...
Quina bona idea!
Que hi voldràs venir?
Serà molt xulo!
Aconsegueix les teves entrades. Mac Mac Mic, una producció de la Perla 29. Consulta'n la informació al web del Super 3.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.